Te fuiste un sábado por la mañana. Te hice enterrar aquí, bajo nuestro árbol. Y mandé que la casa de tu padre fuera derrumbada. Mamá siempre decía que la muerte era parte de la vida. Ojalá no lo fuera. El pequeño está muy bien.
Pero...
muy pronto volverá al colegio.
Muy seguro. Allá donde...
yo le hago el desayuno, la comida y la cena cada día. Me encargo de que... se peine y... se lave los dientes cada día. Y le enseña a jugar a ping-pong. Vaya, juega muy bien. Vamos mucho de pesca. Y todas las noches leemos. ¿Están listos, Jenny? Estarías orgullosa. Yo lo estoy. Te ha escrito una carta. Dice que ya no puedo leerla. No debo hacerlo, así que te la dejo aquí. Jenny. Yo no sé si mamá tenía razón o si la tiene el teniente Dan. Yo no sé si todos tenemos un destino. O si estamos flotando casualmente, como en una brisa. Pero yo creo que pueden ser ambas. Puede que ambas estén ocurriendo al mismo tiempo. Te echo de menos. Si necesitas algo, no estaré lejos. Ya llega el autobús. Bueno. Esto lo conozco.
Voy a enseñarlo en el colegio porque sé que la abuela te lo leía.
Mi libro favorito. Bueno. Aquí tienes. No. Quería decirte que te quiero.
Yo también, papá.
Estaré aquí cuando vuelvas.
Tú sabes que este es el autobús del colegio, ¿verdad?
Por supuesto, y usted es Dorothy Harris.
Al club de la finestra indiscreta.
una mica de plorera i una pel·lícula ben recent, no tan recent, una pel·lícula que ben bé ja ha superat la dècada d'existència. És a dir, avui, una pel·lícula coprotagonitzada pels Kennedy, Elvis Presley, Nixon, Johnson, Neil Armstrong i John Lennon. A més, us puc afegir una notícia, i és que s'ha anunciat que el 2010 rodaran la seqüela, la segona part d'aquesta història. Amb aquesta pel·lícula obrim club avui fins a les 2 de la matinada i quedarà una setmana per endavant on definitivament el Club de la Finestra Indiscreta, a partir de dilluns que ve i fins l'últim dia, divendres, començarà a la 1 i s'allargarà fins a les 3. De manera que sí, ara va de bo. La setmana que ve, la finestra una hora més tard. En companyia dels de sempre, la Júlia Aparicio, directora de la banda musical, en Xavi Bundó, l'Àlex Gorina, la Blanca López Bonell, la Gemma Safon, en Xavi Salvà i l'home que sembla mica, el Correcaminos Bip-Bip, Marc Ostrell, l'home que ho fa tot, en realitat la intendència completa. I per descomptat, aquí, durant aquestes 2 hores, la persona que fa possible que ens comuniquem, que vingueu a taula a dialogar, o la persona que em passa tot allò que escriviu i que m'arriba a través del finestra @catradio.cat o bé des del mòbil al 7033 posant cat finestra espai missatge, el primer dels quals avui hauria de ser, evidentment, identificar el nom del film que acabem de veure. Ja teniu clar qui és el protagonista, com es diu la pel·lícula i què passa amb aquest moment musical final que sembla que volem i volem i volem. Ara, si a més ha representat alguna cosa per vosaltres i ho voleu explicar millor, millor que millor. I si voleu venir a taula i també parlar-ho, 93201-7474. Un cop ho haguem fet, ens quedarà temps per ballar. A duo, a trio, amb aquelles peces que més identifiqueu amb la intimitat, amb aquell moment de vici, de passió absoluta, o aquell moment de deixar-se anar en la nit, sota la lluna, damunt d'un terrat, amb una copa de vi a la mà. Maco això de la Núria, perquè a més aplega a tota la família. I diu que la pel·lícula de la seva vida és L'home d'Alcatraz, de John Frankenheimer, la pel·lícula interpretada per Burt Lancaster, que va veure de petit a la televisió. I diu que encara veu els ocells, però que també L'una de papel li va causar una sensació semblant, o Cuando ruge la marabunta, o El mago de Oz, etc. Però com només es pot dir una, i només L'home d'Alcatraz. Ara, la seva germana vota per Matrix, la primera. El seu pare Joan per El bueno, el feo y el malo. I la seva mare, que es diu Àngels, per Los hijos del capitán Grant, que en aquella pel·lícula amb Hayley Mills i Maureen Chevalier, que va fer la Disney l'any 1962. Insisteixo, recuerda o Spellbound d'Alfred Hitchcock, editada en DVD. Núria, la pots trobar a un videoclub mínimament correcte. I gràcies per dir-los que gràcies a aquestes sensacions de cinema a la fresca, de tertúlies de la nit i el millor de l'estiu, afirmes, i que Ratatouille és una meravella i tot plegat, allò que es diu de l'intercanvi, de la recomanació, d'afavorir les sessions de cinema dels altres. Gràcies, noia. I gràcies a tots, si ho voleu fer, quan som a punt de donar la benvinguda a la convidada d'aquesta setmana, que s'acomiada amb una mica d'alegria, però la veu potenta de sempre. Love Me or Leave Me, el clàssic de Gus Kahn i Walter Donaldson. I ella, l'única indiscutible, Nina Simone.
Love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you.
I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. My love is your love. There's no love for nobody else.
I això és el final, i aquí s'acaba la presència de Nina Simone aquesta setmana al Club de la Finestra Indiscreta. I ens quedarà només un últim convidat, i hem d'acabar de decidir-nos, hem d'acabar de decidir-nos. Però bé, aprofitarem el temps, i penso que d'entrada la Júlia està oferint la resolució possible al tema de l'enigma d'ahir, si aquella peça musical que una noia suggeria com la millor per ballar en parella o en trio, amb una intimitat absoluta, de Santana, és o no és aquesta? Doncs si és aquesta, ens ho dius, perquè ens hem trencat la closca analitzant totes les possibilitats. I finalment la majoria ha afirmat que probablement et referies a Europa, a Europa de Carlos Santana, que és això que interpreta la banda ara mateix. Després, aquell piano de la Nina Simone, que ens fa pensar en el piano mut, ara del Tete Montoliu, avui ha fet 10 anys de la seva mort. Coincidint amb el moment en què Mel Ferrer, que és viu, fa 90. El marit d'Audrey Hepburn entre els 54 i els 68, fill d'un metge cubà retirat de fa 10 anys, i director de Mansiones Verdes. I no, no, no ens enganyem. D'una cosa tan estranya com Cabriola amb Marisol, que van fer a Espanya, aquell home que va fer Los Caballeros del Rei Arturo, d'Escaramuix, Guerra i Pau, El Senyor de la Salle, El Greco i La Xica del Molino Rojo, a més d'un fotimer d'episodis de Falcon Crest, encara aguanta, 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 i fa 90. Tenim la Montse, tenim la Emma, tenim el Toni, tenim els més ràpids. I en aquesta qüestió de la pel·lícula d'avui no ens hem de trencar gaire la closca, perquè jo la considero facilíssima, encara que només fos pel doblatge de la veu de l'actor protagonista i per com s'expressa i el que diu, doncs és facilíssima d'identificar. Tot i que aquí tenim un que es diu Josep Maria, que em passa un paper que diu que ho sent, però que està fart de pel·lícules dramàtiques, gore, d'adolescents estúpides i estúpids, d'animació en 3D amb animalons estúpids, bobos o fastigosos, i ja m'entens, i parla de pingüins, i que quan tornarem a fluir en pel·lícules de l'estil de La Pantera Rosa 1, 2, 3, o d'altres fetes als 60 i als 70, però mare meva, què dius? Si de pel·lícules bones en tenim Eufòria, tenim El Extraño, tenim Memòries de Queens, Desmembrados, que també és gore, clar, Ratatouille amb animalons, però bona, no m'ho neguis, Septiembre, Sympathy for Lady Vengeance, tot i que tinc un missatge aquí d'una persona que ha sortit una mica alterada amb aquesta pel·lícula, El Ultimàtum de Bourne, si vols, per la realització cinematogràfica, o La qualitat de l'acusació de Whisky Romeo Zulu, naturalment Naturaleza Muerta, una pel·lícula d'escobriment que comença avui la seva trajectòria i que ens presenta un director a seguir atentament cap al futur, que es diu Jia Zhangke, i per descomptat el remake de Carretera a l'Infierno, que passarà sense pena ni glòria, o el dilema de veure si Caòtica Anna us sembla un Julio Medem de primera divisió o que aquesta vegada ha perdut els papers. Anyway, per tot això, per tot plegat, en definitiva, 93-201-7474, finestra@catradio.cat, i que et finestra espai i missatge al 7033. Noia, confirma que Europa és el tema de Santana que comentaves. I tu, Montse, hola, benvinguda i bona nit.
Hola, bona nit.
Emma, bona nit i benvinguda.
Bona nit.
I Toni, benvingut i bona nit.
Hola, bona nit.
Escolta, no t'avorreixes tu d'intentar-ho sempre?
Què va, què va.
És que, escolta, al final ja ets com el Joker.
Ara, és a dir, tenim... ara et queixaràs, perquè...
No, no, si no...
Quan
no.
Tens un oient fidel,
no però em queixo, però em faig conya, perquè a banda de les reines de cors, dels reis de diamants... els de bastos, els d'ors i de tot plegat, tenim el Joker. I el Joker és aquesta mena de peça que sempre complementa tot. I en aquest cas es diu Toni, a qui haurem d'anomenar al final, doncs, no sé, cavaller de la taula finestrera o alguna cosa semblant, no? No siguis tu el primer que ho dius, esclar, perquè si no... Bueno, en fi, que, com acaba aquí el Josep Maria? Que dirà una blasfèmia, que Pirates del Caribe, o millor, Pirados en el Caribe... seria un remake molt agafat pels pèls del temible Burleta, sense la conya de fons i l'humor i les acrobàcies d'en Burt Lancaster, que a banda de ser el protagonista del Gato Pardo, se'n va fer també un fotimer de saltar de trapeci en trapeci, perquè aquest havia estat el seu ofici abans de dedicar-se al cinema. I el Gato Pardo continua sent la pel·lícula que encapçala la llista dels films de la nostra vida. Com que estem als últims dies i estem a 174, 175, 176, 177 pel·lícules citades, el que no vol dir només vots, perquè hi ha moltes que tenen molts vots, doncs m'agradaria molt arribar a 200 i que tota aquella gent ja tingui molt clar què vol votar, si no ho ha fet encara, perquè acabarem de fer aquesta llista esplèndida de l'estiu i rematarem el que guardaré per tota la vida com una mostra del gust general de la gent l'any 2007. Però no tingueu por, ja queden pocs dies, heu de començar a dir definitivament quina és la pel·lícula de la vostra vida, aquells que heu callat fins ara. Montse!
Què tal?
No sé si em diràs el títol, però espera't un moment. Digue'm, sí. Digueu-me només, perquè jo també us diré què penso, si és una pel·lícula que us agrada, Montse.
A mi em va agradar molt aquesta pel·lícula. I quan la fan per la tele la torno a veure, perquè sempre la vaig trobar com molt... A veure, em va recordar molts anys enrere i em va agradar molt.
Et va recordar quan la vas veure per primera vegada, potser?
Exacte, sí, sí. Bueno. Que feia referència a l'Elvis Presley i a tota la gent que t'ho has dit, no?
Sí, que apareixien en pel·lícula en persona gràcies a la meravella dels efectes visuals.
Exacte.
Que van guanyar l'Oscar i tot plegat, a banda de la memorabilia que acompanyava el film. Exacte. En base a 6 cançons dels Doors i moltes coses més, moltes coses.
Exacte.
Més.
Jo me llamo, no t'ho dic encara, perquè no vols que ho digui, però me llamo, encara m'agrada més quan ho diu.
I què ofereix a tothom?
Què ofereix ell?
Sí. Què li agrada menjar i què pregunta a tothom?
Sí, menjar. Què menja amb aquella parada de tramvia? Que fa tanta estona.
Què menja, Emma? Què menja, Toni?
Bombons.
Bombons de...
Xocolata.
Xocolata. Amb... Quina por, quina timidesa, quina inseguretat que teniu avui. A mi em sembla que és claríssim. I què és el que vol parlar al final de la pel·lícula? Com comença i acaba la pel·lícula? Què és el que surt volant per l'aire?
Una pluma.
Apa, una pluma, exacte. Què més? Què més? Bueno, i això de que facin una segona part d'aquí 3 anys?
Això em sembla una bestia. Això no sé si m'agrada tant.
Exacte, a mi tampoc.
Bueno, perquè podran continuar amb la nissaga explicant la història del fill.
Bueno, però després de tants anys és absurd.
El pare serà un vellet, el fill creixerà...
És com la galàxia, després de tants anys foten la...
Bueno, acaben fent-ho amb tot, doncs què vols? Bé, doncs va, diguem el títol ja de la pel·lícula que avui ha obert el programa, la pel·lícula del Robert Zemeckis, la pel·lícula del 1994, la pel·lícula que havia de fer el Terry Gilliam.
Que m'ho deixes dir, que m'ho deixes dir.
T'ho deixo dir, t'ho deixo dir.
Va, me llamo Forrest Gump.
El Daniel, el Josep Maria i companyia tenien raó també en els seus papers, era Forrest Gump, que a mi és una pel·lícula que em fa una mica de ràbia. Què vols que et digui, Montse?
Per què? Per què?
Ai, perquè trobo que és una pel·lícula que explota moltíssim la sensibilitat i busca molt la plorera de l'espectador d'una manera molt descarada.
Una mica sí, com sí. La mare i amb la nòvia que no li diu fins que està malalta, que té el nen... Però la pel·lícula en si, quan ell corre tots aquells quilòmetres i passa tanta gent... I... No sé, a mi em va agradar la pel·lícula en si.
Bueno, és el teu vici, Montse. Al cap i la fi tots estem confessant vicis. Quin inconvenient hi ha que el teu sigui Forrest Gump, en definitiva, no?
Ja està. També, si vols, et diré la pel·lícula, que no és potser la que m'ha agradat més de la meva vida, però que és una pel·lícula que sempre que la fan per la tele gairebé té el diàleg. I la música de la pel·lícula és boníssima i es diu Memòries d'Àfrica.
Memòries d'Àfrica, d'un director molt similar al de Forrest Gump. I això lliga molt bé, eh?
Vale. Doncs, a mi és una pel·lícula que la Meryl Streep i estava guapíssim
El Robert Redford.
I és una pel·lícula que la trobo que també em va agradar molt. Mira.
Bueno, doncs estigues preparada perquè el senyor Robert Zemeckis, el director de Forrest Gump, aviat estrenarà Beowulf amb l'Angelina Jolie, que va de terror, però després et farà un conte de Nadal de Dickens, protagonitzat per Jim Carrey, Tom Hanks, Michael J. Fox, que recupera presència al cinema després de la malaltia que ha estat patint aquests últims anys,
sí.
I el Christopher Lloyd, o sigui que serà una pel·lícula feta per una colla d'amics del Robert Zemeckis, una mena d'apoteosi de tota la seva filmografia i de totes les fitxes tècniques de les seves pel·lícules.
Bueno, doncs estarem preparats per anar al cine una altra vegada.
Bueno, molt bé, doncs companys, Montse, Emma i Toni, no, vosaltres dos heu estat molt amables i molt elegants, deixant que la Montse s'explayés amb abundància.
Home, l'han vist tan entusiasmada que...
S'ha vist clar, no? Bueno, escolteu, que sapigueu que el Dani també ens aporta més cançons per ballar amb una parella. Diu que hi ha tantes, però que hi ha dos que li agraden especialment. Moon River, amb l'Audrey Hepburn a la finestra i la seva dolça veu i el gat i l'esmorzar diamants. I Eternal Flame, amb Les Bangles, que porta bons records, a ell en particular. O sigui que, quan vulgueu, em dieu la vostra i ens posem a ballar tots, i si no, la Júlia ja ens muntarà la balladeta. No hi ha cap problema. Digues, Benma.
La que va demanar la cançó de Santana em sembla que era jo que ho vaig fer.
I era aquesta o no era aquesta?
Era aquesta, Europa. Aquesta.
Era Europa.
Sí.
Vinga, doncs ja està. Ens hem tret un peix de sobre. Bueno. Gràcies, senyora, gràcies. La ballem una mica, també, eh?
Vale.
Toni.
Molt bé, Alex.
No moris mai. La teva constància, la teva efervescència, el teu entusiasme, la teva omnipresència, el teu domini i control d'allò que està editat en DVD, en vídeo o en qualsevol sistema.
Home, mira, de quan en quan
cada 8 o 10 dies em dono una volta pels grans magatzems.
És útil, és útil.
Només
és útil.
Per tafanejar, a veure...
Em treus sortit, molta feina. No em treus molta feina. O sigui que t'agraeixo moltíssim, de debò, de debò, de debò. Una abraçada a tots tres i a ballar, companys.
Igualment.
93-201-74-74, finestra@catradio.cat i catfinestra, espai missatge al 7033. Preguntes i respostes, vots, aprofitem el temps. Què vols ballar amb mi? Quina la peça que vols ballar amb mi? Mentre sentint aquest comentari del Josep Maria que es queixava de tot i del passat i del present i del futur i del cinema, li he de dir que no t'oblidis que existeix en la Filmoteca, que ara no està oberta, clar que no, però ben aviat sí. I si no, el Méliès de Barcelona. I saps què pots veure al Méliès de Barcelona aquesta setmana? Pots anar a les 4 de la tarda i pots veure En bandeja de plata. I pots anar a les 6 i veure Testimoni de càrrec o bé El apartamento. I pots anar a 8:45 i pots veure Primera plana. I pots anar a 11:15 i pots veure 1, 2, 3 que tu mencionaves. És a dir, moltes boníssimes pel·lícules de Billy Wilder. Un mestre total i insuperat. I fer trampes amb alguns dels actors d'aquestes pel·lícules, que jo et recomano una cosa, vagis a les 4 i les veus totes seguides, només et perdràs una i hauràs de tornar un altre dia perquè ja et dic que a les 6 fan Testimoni de càrrec i L'apartamento. Jo de tu veuria L'apartamento i llavors faries el complet i el total, pràcticament i sobretot en companyia de l'estranya parella.
Vamos a presentarles un fragmento de una película que hice con Billy en 1966 titulada En bandeja de plata. El otro actor que hay en escena es Walter Matthau, aunque yo no me di cuenta hasta que vi la película de que yo era el otro actor de la escena.
Dijo que no había historia y es una primera página.
¿Cuánto quiere usted por olvidarlo todo?
¿Cree que puede comprar a un periodista alemán?
No tuve ocasión de comprobarlo.
Sí, señor.
Le voy a enseñar algo que le va a poner los pelos de punta. ¿Quiere besarme, encantó?
Sí, señor.
A las 7 en punto el chico estira la pata. A las 7:03 abandonas el patio de la cárcel. Te espera una ambulancia con un laboratorio de revelado y una máquina de escribir en su interior. Sale a toda pastilla tocando la sirena. Mientras tú escribes el reportaje, se revela el negativo. A las 7:22 la foto llega a manos del grabador y tu reportaje entra en cajas. A las 7:56 componemos la primera plana. A las 8:12 las prensas empiezan a rodar y a las 8:47 echamos a la calle una edición extra. ¿Qué tal?
Sí, señor. Dijo que no había historia y es una primera página. ¿Cuánto quiere usted por olvidarlo todo? ¿Cree que puede comprar a un periodista alemán?
No tuve ocasión de comprobarlo.
Sí, señor.
Yo trabajo en el piso 19, en el departamento de pólizas, sección de contabilidad de primas, mesa 861. Me llamo C.C. Baxter. La primera C significa Calvin, la segunda Clifford, pero todo el mundo me llama Buddy. Estoy en la compañía desde hace 3 años y cobro $94.70 por semana.
I ara, qui era l'actriu alemanya que ballava com un pinxo moruno damunt d'una taula a una escena d'aquesta pel·lícula de la Coca-Cola que es deia 1, 2, 3, porta'm una Coca-Cola en bandeja de plata a l'apartament mentre llegeixo un diari, especialment la primera plana.
Dave Garber le saluda con un poco de poesía y 5 horas de música para incitarles a ser cariñosos el uno con el otro. KRML, Dave Garber.
Hola.
Diga, ¿qué ha elegido?
Ponga Nebuloso para mí.
Nebuloso, ¿eh? La complaceré enseguida.
I'm as helpless as a kitten up a tree.
Aquesta era una de les que es podien ballar a Nebuloso, diu Clint Eastwood, però en realitat és Misty, i és aquella pel·lícula primera que va dirigir on la cançó tenia molt protagonisme quan Jessica Walter el volia assetjar dia rere dia. Mira, una mica com el Toni, trucant cada dia al programa per demanar-li sempre que li posés Misty, que es volia flipar del tot, imaginant-lo i sentint-la. Seguint les recomanacions del meu crític de cinema favorit, bah, això ja va amb segones. Vaig anar a veure Sympathy for Lady Vengeance del Park Chan-wook. I diu el Jordi el Cantamia, deixant de banda una realització molt estilitzada i alguns moments d'humor negre molt asiàtic, una vegada més minuts i minuts de pel·lícula dedicats a un dels sentiments més primitius i repugnants de la història de la humanitat, la venjança. I l'únic personatge que sembla estar en contra està tan desdibuixat i resulta tan patètic que em va semblar estar davant d'una pel·lícula directament feixistoide. Tot i així vaig aguantar fins als títols de crèdit finals i, sorpresa, surten unes paraules en català i el nom de Jordi Savall. I clar que sí, fa referència a algun dels moments musicals de la pel·lícula. Però Jordi, és una gran pel·lícula, està molt ben feta. Però t'entenc. Antonio, vine a compartir cop amb mi. Si vols birra o si vols el que vulguis, t'escoltem tots, eh? Antonio!
Hola, bona nit.
Com estàs, Antonio?
Molt bé, tu què?
Company, alegria.
Mira, et volia preguntar una cosa.
A veure...
Tinc davant d'internet el Sitges 2007, a veure, sí, què em podries dir sobre aquest any que fa 40 anys, a veure què es farà.
Doncs,
a part de Blade Runner.
Doncs no han anunciat encara la programació, perquè de fet no ho faran fins dimecres de la setmana que ve. El que vol dir que si tens 5 dies de paciència,
sí,
dimecres ens desplegaran el ventall d'oferta que faran un festival, que això sí, sabem, s'obrirà amb l'Orfanato. Tindrem l'última pel·lícula del Jaume Balagro. Han avançat algun títol. També podrem veure la nova pel·lícula de Park Chan-wook, precisament ara que parlava de Sympathy for Lady Vengeance, que ha arribat molt tard, no? La de Soc un cyborg, però em trobo la mar de bé, es diu així, la pel·lícula. I, evidentment, hi haurà l'homenatge que tu mencionaves, Blade Runner, per descomptat. Però de la resta de la programació encara no se'n sap gairebé res. O sigui que agafa els diaris o escolta la ràdio dimecres, que a partir del migdia ja trobaràs tota la informació, Antonio.
Però, clar, és que la còpia que m'han passat de Blade Runner fa un temps, tu la vas veure allà a Sitges?
Sí, però és que
era
tu no,
una
sé...
mica...
no sé si saps que al Festival de Venècia, d'aquí uns dies,
sí,
es presenta la tercera versió i el tercer muntatge del director, del Ridley Scott,
sí,
el
sí,
final cut de la pel·lícula definitiu, i que aquesta versió última començarà a circular per festivals i... És lògic pensar que una còpia nova de Trinca i esplèndida, revisada, renovada, amb els efectes refets, amb el so actualitzat, amb tot brillant com mai, serà la que es veurà a Sitges el mes d'octubre. O sigui que no res de còpies reaprofitades.
I una última pregunta era sobre el Valle de las Espadas. El Valle de las Espadas.
Sí. No sé quina pel·lícula és.
Ah, és que l'acaben d'editar en DVD.
Ah, no.
I dic, a veure si tu saps alguna cosa...
Llàstima que no hi és el Toni aquí, que ens podria donar un cop de mà. Quina és aquesta pel·lícula? De qui és?
És del 63, es va fer aquí a Espanya.
I deu ser, no sé, d'algun director italià, per exemple?
surt Fernando Rey, algun actor americà.
Ui!
Que no és molt bona.
Ui, té pinta de peplum o té pinta de què? Ui, ui, ui.
Per això dic, a veure si truca algú i em diu alguna cosa d'aquesta pel·lícula per comprar-la o no comprar-la.
A veure, si a tu t'agraden les pel·lícules de gladiadors cutres, però divertides...
No molt.
No massa, eh?
No, vam anar de... És que es va rodar en un poble d'un amic meu, Berlanga de Duero.
Sí.
I em preguntava a mi que sap que sé una mica de cinema, dic, el trucaré a veure què em diuen.
Doncs perill tope, eh? Ara, per curiositat, la podries mirar una estona, lloga-la, no la compris.
O... Ui, no sé si es podrà jugar. Mira, no. Que vingui algú i digui alguna cosa, si algú sap alguna cosa d'aquesta pel·lícula.
Ho teniu clar? Ajudeu a l'Antonio. Sabem alguna cosa del Valle de les Espades? Antonio, mira, fes-me cas, compra't Magnolia, per exemple. De debò sortiràs guanyant, eh?
Ja has fet la curiositat. A veure si algú es treu de dubtes i alguna cosa. Vale?
93-201-74-74, finestra@catradio.cat i catfinestra, espai missatge al 7033. La colla d'allà darrere a venir aquí a ajudar immediatament. Antonio, quin és la pel·lícula de la teva vida?
Ostres. Hasta que llegó su hora.
Hasta que llegó su hora. Mira, acaba d'entrar el Sergio Leone amb El bueno, el feo, el malo, i ara tu afegeixes la que va fer després amb el Henry Fonda. Hasta que llegó su hora, amb Claudia Cardinale. Molt bé, l'home de l'harmònica.
A ti t'agrada aquesta pel·lícula o no?
Mira, a mi el Sergio Leone, no, jo et soc sincer, sant de la meva devoció no és.
Bueno.
Però admiro molt el que va representar pel cinema en aquell moment i el que va fer una mica pel western, que el va revitalitzar absolutament. Ara, jo és que m'avorreixo amb les seves pel·lícules, que vols que et digui. Però bé, no passa res. Tu i jo, amics, igualment, oi?
Molt bé, Àlex.
Una abraçada, Antonio.
Vinga, igualment, que vagi
bé. Encantat de conèixer-te. I no et despistis gaire, que ve el Bundó, que és un pervers, i ens porta una nova edició del més fosc de la seva personalitat.
Bona nit, què tal, com estem? Crec que ha arribat el moment una mica de retornar a cadascú el que ens agrada i afegir aquell puntet de perversió, aquell puntet de sal que tan feliços ens fa a la vida. I penso en algú de la música que sigui com molt pervers, no? I diguem-ne que idees no em falten. El cap em ve Ziggy Stardust, l'home sideral David Bowie, i se m'apareix també el mustache al límit de l'abisme de Freddie Mercury, i també un mur de Pink Floyd, i tota aquesta borratxera de música em deixa una imatge nítida. És un homínid, com els del 2001, que llença un os en l'aire i que surt disparat cap al cel. Són Pixies, En Garde. Una gent que van repartir genialitats a tort i a dret durant menys d'una dècada, que és el període de la seva creació. Temps suficient, això sí, per convertir-se en una de les bandes més recordades de tota la història i una de les més influents de tots els temps. I veig extraterrestres amb smoking. I també retaules bíblics, fins i tot, desdibuixats en pantalles de plasma tàctils. I fins i tot el mateix mono que ha sortit volant cap al cel, aquest Monkey Gone to Heaven, crucificat amb regalèssia. We'll be right back. això és negre sobre negre, aquest Gouge-Away. Des de les profunditats d'un got buit surten crits amb eco. Perquè quan no hi ha ni tan sols gel on agafar-se i el síndrome dependent comença a torturar el cervell, els crits cansats reboten contra el vidre del got de cubata. I recordeu que he dit que quan penso en un pervers, el primer que se m'apareix és el 13è apòstol, no?, que és David Bowie. Però com que ara no pot venir, els que sí que s'acosten són els seus sicaris preferits, els Placebo. Strange infatuation seems to grace the evening tide. I aquests són Brian Molko, de Placebo, i David Bowie, que no requereix presentació i que viatgen al mateix tren. Such imagination seems to help the feeling slide. I van directament a una clínica de desintoxicació. Això, quan despertin del son de les estrelles, que ja se sap que és molt brillant, però també una mica fugaç, eh? I'll take it by your side. Oversaturation curls the skin and tans the hide. I'll take it by your side. I ara, perversió, eh? Moment d'alinear planetes i cadenes d'ADN. I això, tic-tac, sincronitzar rellotges. Ens traslladem a París a un concert que va ser el testimoni d'una autèntica meravella. Dues P's, en aquell cas, sobre l'escenari. Pixies i Placebo. Junts. O més aviat, Placebo i el lletrista de Pixies, Frank Black. I ells mateixos van sols per posar al cel un himne inoblidable. Where is my mind? I això... al·lucina, que és cosa fina. Gorina.
i el deliri, el club es torna negre i taronja i groc i una mica verd. I el pecat verd a totes les boques. Totes les boques de vosaltres plenes de pecat verd. D'aquell d'una pel·lícula que em va arribar molt a dins, fins al punt que en acabar de veure-la em vaig passar diverses hores sense parla, presa de la meva fascinació, que és el bot que dona la Carme a Moulin Rouge. Una altra pel·lícula de la nostra vida, Moulin Rouge, plena de papallones verdes. De deliri, de crueles intenciones i Velvet Goldmine, de Placebo, o de Rebelión en las Ondas i el Club de la Lucha dels Pixies, i tots alhora aquí en escena. Bé, bé, Sergi, hem de superar aquesta situació. Benvingut, hola, bona nit, seu a taula.
Molt bona nit.
Omple't la boca de plaer verd i ja en parlarem després, però deixa'm que li digui a l'Antonio que aquesta pel·lícula de Berlanga de Duero, a Sòria, la va fer el Javier Setó, que era un senyor que en sabia una mica de fer cinema. I com que era l'època del Cid, no era de romans, no. Era d'Espanya medieval, de l'època de la guerra contra els moros, no? I que sortien el César Romero, el Frankie Avalon, el Broderick Crawford i l'Alida Valli. O sigui que el repartiment era internacional, europeu internacional, i mig espectacular. I mira per on, si és del Javier Setó, surt aquesta gent i tot plegat, amb la curiositat del lloc on es va rodar, me la miraria, tu. Ja posats, me la compro, Antonio, i tu també, val? I me la comentes quan la vegis, val? Sergi, ja sabem que Liselot Pulver és la que ballava amb la boca plena de pecat verd, com un pinxo moruno a un 2-3 del Billy Wilder. Gràcies, Josep Maria. I t'escoltem a tu, ara, company.
No, res, volia participar una estreta amb vosaltres.
Endavant, ja tira.
D'una pel·li com Forrest Gump, que som bastant fidel a ella, i d'aquest any, del 94, doncs no sé, parlar una miqueta del que proposeu.
Doncs endavant. Què és el que ens vols dir? A veure.
No sé. Parlem de Forrest Gump. Em sembla una bona pel·lícula. Una pel·lícula que tracta d'aquest moment de la història des d'un punt de vista bastant còmic, molt interessant. Des dels ulls del personatge de Forrest Gump, molt ben interpretat per Tom Hanks. I res, em sembla una bona pel·lícula per això, per aquesta vista. Des d'un punt de vista molt, molt interessant.
De la història aquesta. Saps una curiositat molt, 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 molt particular de la pel·lícula? Digue. Que l'actriu que fa de mare del Forrest Gump, la Sally Field, només tenia 10 anys més que el Tom Hanks. Uh-huh. I que, per tant, més aviat era la seva germana que la seva mare.
Pues no sabia pas.
Era una curiositat. I que el germà del Tom Hanks, que és molt més atlètic que ell, el va doblar en les escenes quan corria.
Les escenes de Run, Forrest, Run.
Però el Forrest Gump corre pels camps i per les carreteres i pels camins i tot, i se'l veu de lluny i tal, i d'esquena i tot això.
Sí.
El Tom Hanks no ho va fer perquè es cansava, pobre noi, es cansava molt. I llavors li va dir al seu germà, Jimmy, que es diu Jimmy, escolta, et pago un petit suplement i fas de mi, que ens assemblem molt i ningú se n'enterarà. I el va explotar una mica, ja posats, no? Quan la vas veure, aquesta pel·lícula? Amb qui la vas veure? Com va ser?
El primer cop, doncs, faria ja bastant temps, jo recordo veure en cine familiar i amb la família, bueno, és una pel·lícula que sempre hem parlat molt d'ella. I fa poc em vaig comprar l'edició que va sortir de col·leccionista.
Uh-huh.
I la veig bastant, aquesta pel·li. Bastant perquè m'agrada molt el tram de la guerra al Vietnam. M'agraden molt les pel·lícules sobre la guerra al Vietnam.
I per tant, has vist també Salvar el soldat Ryan i... No, aquesta és de la Segona Guerra Mundial, clar. Platoon.
Platoon, la de Stanley Kubrick, la de la jaqueta metàl·lica,
uh-huh.
I per mi la millor és Apocalypse Now de Francis Ford Coppola.
Que estic absolutament sorprès que ningú l'hagi triada com la pel·lícula de la seva vida, encara. No sé si tu la vols posar a la llista.
Jo vaig triar la setmana passada.
Sí.
Vaig trucar a preguntar-te per la pel·lícula de Tom Hanks, també amb el Meg Ryan, te'n recordes?
Sí, quan Harry contra Sally.
Exacte. I vaig demanar i vaig dir a Pulp Fiction, que és del 94, també.
O sigui que de moment Apocalypse Now es queda per pastissants i no sortirà a la llista, tu.
Se la deixo per algun, però bueno, si em deixes compartir pel·lícules, agafaré Pulp Fiction amb Apocalypse Now.
Doncs no ho ha fet ningú encara, però podem demanar, sisplau, que algú que li agradi molt Apocalypse Now i la consideri la pel·lícula de la seva vida, si és que existeix algú, doncs que ens ho digui per escrit o que vingui aquí i ens ho expliqui, no, Sergi?
Exacte.
A mi em sabria molt greu, perquè em sembla una pel·lícula grandiosa en tots sentits, eh?
Molt bona, molt bona.
Sergi, arribem a la 1 de la matinada i és un moment de renovar els gots, i preparar-nos per fer una segona hora del club. No sé si volies explicar més coses.
Doncs, bueno, en principi, no sé, per comentar alguna coseta, però...
Si vols, tornem-hi després, eh?
Vale.
Fem una mica de descans i cuinem una mica, i un cop sopats en tornem a parlar.
Perfecte, a veure si podem digerir bé i puc explicar alguna coseta més.
I si algú apareix mentrestant i diu, sí, Apocalypse Now, sí... Millor que millor, no triguis, sisplau, que t'espera el Sergi. 93-201-7474, finestra@catradio.cat, Cat Finestra Espai Missatge, al 7033. Posa'm una mica més de verd a la boca, canvi de gust.